l'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
Deia el físic danès, Niels Bohr, que predir és difícil, sobretot si allò que cal predir és el futur. L'evolució humana, l'adaptació i superació dels nous reptes per part dels éssers humans ha fet possible la supervivència de l'espècie, la superació un rere altre, tota mena de riscos i d'impediments i perills. El salt tecnològic ha fet moltes coses més fàcils, ha creat noves seguretats, ha creat noves certeses i, evidentment, tenim més coneixement que mai. Però saber més genera un efecte contrari, i és més preguntes i amb major informació creix la complexitat. Podem predir, però no tot. La natura ens ho demostra de manera constant. Ara, en forma de virus. Detalls de l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Els virus han existit i existiran sempre. L'ADN dels éssers humans s'ha anat modificant a mida que els virus també anaven mutant i s'anaven modificant. La globalització ha fet el món petit i això què ha fet? Complicar una mica més les coses. Ha creat un tauler perfecte perquè els virus juguin en millor terreny. Un mecanisme conceptual molt senzill, que juga de meravella en la lliga dels sistemes complexos, aquells que encara avui poden guanyar la partida a la prepotència humana, al coneixement humà. Els virus han estat i són i continuaran acompanyant-nos tot el que resti d'eternitat.
De xarxes complexes i de virus en parlarem al programa d'avui amb el doctor en física Ricard Soler. El doctor Soler és director del Laboratori de Sistemes Complexos i catedràtic extern del Santa Fe Institut dels Estats Units. És autor del llibre Redes Complejas, que si bé es va publicar el 2019, pren relleu en el moment actual, on justament dedica un capítol a parlar de tot el que està passant amb la Covid-19. El saludem telemàticament.
Ricard Soler, què tal? Com està?
Molt bé, gràcies.
Convidats temàtics d'aquesta conversa, els virus i les xarxes complexes, però ens sembla una idea simple per començar. Som molt més savis, tenim molta més informació, però la realitat és molt més complexa que mai. A més saber, indirectament, major complexitat.
Sí, aviam, d'una banda, jo crec que els darrers 20 anys, una mica a cavall de la revolució que es va produir en el terreny de les xarxes complexes, que molta gent no ho sap, però ve, de fet, de l'estudi de la teoria, de la física, hem assolit un coneixement força bo i amb moltes coses paradoxals d'aquesta estructura de les xarxes a moltes escales, no? Xarxes socials, xarxes d'epidèmies, etcètera, etcètera. El problema potser és que la política, la societat, s'ha d'adaptar i ha d'aprendre d'aquest coneixement, perquè en cas contrari no podem prendre les decisions correctes, no?
De fet, en parlàvem amb el professor Emeriti en l'àmbit de la política, no? La política està prenent decisions en base a elements molt simples quan la complexitat, quan la realitat és molt més complexa, molt més dinàmica i, sobretot, molt més canviant. Professor Soler, presentem el virus, un organisme senzill amb un objectiu molt ambiciós. És un tipus senzill, però altament ambiciós. Créixer i propagar-se desenvolupant complexes estratègies que permet al virus burlar-se de les defenses i infectar poblacions complexes, senceres. Simplicitat i complexitat alhora. Aquest és una de les característiques del que estem vivint i del que està passant.
De fet, els virus recorren tot un espectre amplíssim d'estratègies per fer el que millor saben fer. Ells són realment la representació de la imatge clàssica de l'evolució darwiniana, no? Qui replica més ràpid, però a vegades per replicar-se ràpid és millor no fer-ho de manera directa, sinó fer trampes, no? Fer coses com, per exemple, infectar les cèl·lules que detecten els virus i passar desapercebut durant molt de temps. Això, per exemple, és el que passa al virus de la sida, no? A la QV. D'estratègies n'hi ha moltes i de possibilitats també n'hi ha moltes, però és veritat que els virus juguen amb la complexitat, no? Procuren adaptar-se a la complexitat dels seus hospedadors o de les poblacions que els infecten.
Perquè, de fet, el virus, des del punt de vista de composició, és molt senzill i té aquests objectius molt clars, no? Un és entrar a l'organisme i l'altre, un cop allà, propagar-se de la manera més ràpida i més efectiva.
I a vegades la cosa és interessant perquè els virus sempre els imaginem com productors de malalties terribles, però no té per què ser el cas. Un virus pot estar, i de fet és una trajectòria d'adaptació que sol veure, no li convé ser molt agressiu, no? I per això virus com l'èbola no prosperen com podrien, no? Perquè és massa agressiu, mata el seu hospedador ràpidament, i molts virus simplement estan allà, però no ens molesten gaire, no? I aquesta és una bona estratègia.
En general, el virus és extremadament simple, no, professor Soler? Amb un conjunt d'instruccions molt, molt simples, molt senzilles.
Sí, essencialment, això potser és bastant general als virus, el més general és programa, no? Sense capacitat de copiar-se ell mateix, però entrar, entre cometes, perquè això són moltes cometes, a l'ordinador, que és la cel·la, val? I aprofitar-se del software i el hardware que hi ha allí, no?
Què vol dir que una infecció supera el seu llindar crític? En el cas de la Covid, professor Ricard Soler, quan va ser aquest llindar crític?
Bueno, això sempre és difícil de dir, no? Perquè per tenir la certesa de quin moment es comença realment a ser un bon propagador, hauríem de conèixer bé la història. De totes formes, en quan el virus es fa present en el sistema i s'observa que es va transmetent d'individu a individu, ¿vale? Podem estar bastant segurs que ha assolit aquest llindar, que essencialment és una taxa d'infecció que li permet copiar, vale, per sobre d'un cert valor. Essencialment, propagar-se i assegurar que quan arriba un hoste, l'hoste s'infectarà. Vale?
Diríem que hi ha diferents maneres d'actuació i diferents virus també en funció de la seva letalitat, no? Hi ha alguns que són molt letals perquè tenen una configuració molt dura, però alhora no es propaguen tant perquè provoquen abans la mort de la persona que el pateix.
Exactament. De fet, si un virus provoca la mort ràpidament, abans de que tinguis capacitat, aquesta persona infectada tingui capacitat de passar el virus a una altra persona, aquesta estratègia és una barrera pel propi virus, no? Perquè és important infectar correctament a l'hoste, això pot ser fent-li mal, però és important, sobretot, que l'hoste torni a propagar una altra vegada.
La grip del 18-19 del segle XX va matar 40 milions de persones arreu del món. És la pitjor pandèmia de la història de la humanitat. La clau de volta en aquella grip va ser la seva capacitat de contagi.
Totalment, sí, sí. En aquell cas, penseu que de seguida que un virus contagia per l'aire, aquestes són les coses més perilloses que hi ha, no? Doncs, quan succeeix això, si té la capacitat d'entrar per epitelis que estan allà exposats, fosses nasals o que sigui, doncs té una gran, gran possibilitat de ser un virus molt eficient.
El virus de la grip segueix andant-se i mutant sense problemes, no? La Covid-19, professor Soler, seria una mutació d'aquest virus de la grip?
Bueno, no, és una altra família de virus, no està emparentat. Els genomes són diferents, les procedències són diferents. El que passa és que sí que hi ha punts comuns, sobretot pels hospedadors, no? Perquè quan tu infectes un determinat hoste, com som nosaltres, no? Nosaltres també podem... hi ha coses genèriques que fem servir, no? Com a resposta al virus. I en aquest sentit, el que pot fer-nos la grip, el que pot fer-nos el Covid, està relacionat en termes de símptomes. Però el virus que ens ha vingut té un impacte també sobre la fisiologia, les propietats més complexes del nostre organisme que encara estem entenent.
Hi ha dos elements bàsics, no? La formació d'un virus, una N i una A, que ens ho pot explicar, professor Edgar Soler?
Una N i una?
I una H.
Volem aclarir això, eh?
Sí, la neurominiada i la hemoglutina.
Ah, però això és pel virus de la grip, només.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, cada virus, de fet, tant el virus de la grip, per exemple, tindria aquestes dues proteïnes que estan a la seva... Quasi tots tenen una coberta externa que els serveix d'una banda per protegir el seu genoma i, altra banda, per fer d'interfase entre el virus i l'hospedador. Per reconèixer l'hospedador correctament, perquè la infecció sempre és més o menys específica, doncs ha d'haver-hi unes claus que m'obrin la porta a la cèl·lula. No? Llavors, en el cas del virus de la grip, són aquestes, la neuraminidasa i altra proteïna, i en altres virus, el virus de la sida, per exemple, doncs les portes són diferents perquè les cèl·lules que poden infectar també són diferents. No?
El SARS, diríem, és l'antecedent més proper a la Covid-19 que hem tingut fins ara?
Sí, es pot dir que sí, en el sentit de que pertany a una família comú, no? I bé, jo mateix a classe, durant anys, quan parlava de transmissió, etc., l'exemple TV que posava amb cobertes de revistes i tot era precisament el brot que va haver-hi el 2003. Però no ha estat l'únic. Han hagut brots recurrents. El que passa és que han afectat a vegades potser una sola persona, no? Això t'indica que aquesta possibilitat de salt ha estat allà tot aquest temps, no?
Per tant, en aquest cas, en el cas de la Covid-19, què és el que ha funcionat bé? No? No diríem què és el que ha fallat. El que ha fallat, diguéssim, a nivell de prevenció, si de cas ho comentem després, però quin ha estat l'èxit perquè aquest virus hagi pogut fer el salt?
Això sempre s'ha d'estudiar específicament en cada cas. El salt, aquesta és la zoonosi, no? El salt entre un hospedador natural i nosaltres necessita d'unes condicions. D'una banda, necessita la capacitat realment d'entrar en contacte, nosaltres ho facilitem, no? Perquè envaïm aquests ecosistemes, ha de ser capaç d'entrar a l'hospedador i d'estar de manera que superi això que dèiem abans, no? Aquestes senyals de reconeixement que han d'estar allà. I després, la gran història és que el teu organisme, ja sigui per la tos, ja sigui pel contacte, tingui també, faci de vector adequadament, o sigui que els transmeti. Totes aquestes coses han de passar i això fa que l'aparició de virus emergents no sigui més freqüent. Però en cada cas és una mica hi ha una part d'aleatorietat que ve de les mutacions que genera possibilitats i una part no menys important, que és la de que els humans estem en el lloc adequat, no? O inadequat, en el moment adequat, no?
Diríem que aquesta història, doctor Soler, estava escrita des de fa temps. Diríem que els guionistes la tenien escrita i estava amagada en un calaix a l'espera de que els productors realitzessin la sèrie i finalment la pel·lícula. No? Això estava escrit des de feia molt temps i havíem estat jugant amb les cartes, no sé si marcades, però sí amb el risc o amb el perill des de fa molt temps. Perquè tot això se sap des de fa molt temps, ho tenim estudiat des de fa molt temps, i aquí ve la pregunta. No sé si som capaços de generar alguna mena de barrera que ens pugui evitar crisis similars i de l'extensió i potència que ha tingut aquesta darrera.
Bé, jo diria dues coses. D'una banda, sí, és cert. És a dir, fa molts anys que els epidemiòlegs, la gent que treballa amb virus, i n'hi ha molta gent invisible que ho està fent constantment, han avisat específica i explícitament de que una pandèmia no és que ens hem de preguntar si passarà, sinó quan passarà, no? Perquè es donaran totes les oportunitats a que succeeixi, no? I entre altres coses perquè, el que deia abans, els brots visibles doncs no són tants, però els episodis aquests d'observar que el virus està allà, d'acord, i que pot saltar els humans, sempre està en joc. Per tant, això tenia que passar d'una manera o altra. I ens podem defensar respecte d'això. Jo que seria bo dir que hi ha molts investigadors, no? Biòlegs, epidemiòlegs, gent que està treballant al camp, que estan fent constantment aquest treball de monitorització. No en som conscients i és fonamental que es faci. no? I a part d'això està tota la gent que, especialment a llocs difícils del món, doncs s'encarrega de limitar l'avenç de virus que són un risc molt gran. No? Ebola ens ve com un nom molt clar, però n'hi ha hagut forces d'episodis, no?
No podíem disposar de vacunes, o sí que es pot disposar de vacunes abans el virus es produeix?
Segurament hi haurà algú que et dirà que potser sigui possible una tecnologia on es puguin fer vacunes, diguem-ne, a priori. De totes maneres, els virus emergents, aquests virus no necessàriament nous, però sí que nous en el sentit que entren en una ecologia nova. Els virus emergents els veiem quan, i els hem d'analitzar i comprendre i aleshores desenvolupar la vacuna quan fan els brots. No? La cosa important és contenir el brot, perquè el brot és una cosa que creix de manera exponencial. Si es controla bé al principi, doncs l'epidèmia la podem mantenir a ratlla. No? Si no, inevitablement es fa pandèmica.
Vostè, en el seu llibre Redes Complejas, del 2009, estableix un paral·lelisme quan parla de virus i d'epidèmies amb els virus informàtics, no? És a dir, no sé si aquí la rèplica ha estat gairebé perfecta, amb alguna diferència substancial, sobretot a l'hora del pic, no? D'aquest pic de contagi del qual parlàvem en començar.
Sí, aviam, una cosa de coses interessants d'aquest camp on treballem, de les xarxes complexes, precisament va ser la descoberta, al comparar amb virus informàtics, de la importància que tenia l'arquitectura de la xarxa que ens connecta als humans. La xarxa que pot ser de contactes socials, vale? Que és una xarxa que nosaltres diem que és un món petit, que està molt ben connectada, que és fàcil d'arribar d'una persona a una altra persona, però també la xarxa de transport. La xarxa de transport té aquesta propietat interessant, que és que si mirem el mapa de com estan connectats, per exemple, els aeroports en el món, volem que en general un aeroport típic té poques connexions, pocs enllaços, vale? Però uns pocs aeroports al món, són els que anomenem els hubs, estan hiperconnectats. I això fa una diferència importantíssima a l'hora de propagar virus o patògens de qualsevol tipus pel món.
És a dir, quan més connexió, més possibilitat de propagació, lògicament, no? Per tant, aquí és quanta més complexitat de la xarxa, més capacitat de propagació hi ha.
Sí, i més que això encara diria que l'arquitectura de la xarxa dona lloc a situacions doncs, que poden ser peculiars. No? La descoberta d'això va vindre a cavall de l'observació dels virus informàtics, com tu deies, perquè s'observava que encara que tothom, en principi, o moltíssima gent feia servir programes antivirus, un virus podia viure a la xarxa durant mesos i mesos. No? I no s'entenia això. No? Per què dimonis, com en una epidèmia normal, si vacunes els ordinadors, per dir-ho d'alguna manera, per què no s'extingeix el virus? I la descoberta va ser que l'arquitectura de la xarxa, fent que hi ha uns pocs elements que tenen grans quantitats de connexions, fa que de seguida que algú comet l'error de no vacunar el seu ordinador, aquesta propagació es fa, arriba a un d'aquests nodes hiperconnectats, llavors s'escampa per tota la xarxa. No? I entendre això també ha fet repensar estratègies de contenció.
Per tant, hauríem de pensar que des del punt de vista sanitari també s'haurien de repensar aquestes estratègies de connexió, és a dir, aquest món hiperconnectat tendirà a retraure's, a connectar-se menys?
Difícil d'imaginar ara mateix, no? Perquè la tecnologia ha anat totalment en la direcció contrària i el món està més connectat, no? El que veurem això és quin impacte té, depenent de la durada d'aquesta pandèmia, perquè la possibilitat de tornar a un escenari amb persones infectades no, ni molt menys es pot descartar, i veient com està als Estats Units, doncs, i que el món està connectat, això pot durar molt de temps. Això portarà canvis substancials en limitar les connexions? Podria ser. En qualsevol cas, seria bo que ens preparés per la propera.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Deia Jordi Pibox que tots els models són incorrectes, però alguns són útils. La modelització matemàtica és un art que consisteix a destriar, d'entre la quasi infinita riquesa de factors que governen la realitat, quines són les variables més rellevants, com evolucionen en el temps i com es relacionen entre elles mitjançant lleis matemàtiques, més o menys simples, amb l'objectiu d'entendre el comportament del món i fer prediccions que en resultin útils. L'ecologia és la branca de la ciència que vol entendre el món on vivim, ja que tots nosaltres estem integrats i convivim en un sistema complex anomenat biosfera. Però l'ecologia també va al detall i prova d'explicar, per exemple, la interacció entre una presa i el seu predador, el clàssic exemple dels conills i les guineus. En un món ideal, aquesta interacció és relativament senzilla, però al món real la complexitat de la vida és espaterrant. Les matemàtiques ens ajuden a comprendre millor els processos ecològics, però què passa quan parlem de prediccions? Aquí la cosa es complica. Entendre millor un sistema complex no implica necessàriament que puguem anticipar de manera precisa la seva evolució. Benvinguts a la recargolada història dels ecosistemes.
Invasió i destrucció d'ecosistemes, modificació dels balanços ecològics, superpoblació... Millor no ho podíem haver fet, professor Soler, eh? Vull dir, amb tota la informació que teníem, millor no ho podíem haver fet, perquè estem generant, o estem en el debat de que el planeta estava al seu límit quan tot això esclata, no? I és l'evidència també d'aquesta altra crisi, que és la crisi ecològica i de sostenibilitat que viu el planeta. Suposo que també com a conseqüència d'haver establert tantes xarxes de connexió, no? D'hiperconnectivitat.
Sí, aviam, vivim en un món on malauradament la globalització té aquest costat, que és la destrucció agressiva de la natura i accelerada. Aquí també hi ha lliçons que els científics ja fa molt de temps que estan donant, no? I és que no només hi ha aquest problema de que les pandèmies sota les condicions en on estem són inevitables, sinó que a més estem portant a terme una destrucció dels hàbitats en tot el planeta que fan que la biodiversitat estigui declinant. I encara que això no és evident, sí que ho coneixem molt bé, els ecosistemes degradats que perden diversitat, vale? Perquè a vegades un pot pensar, vale, si no tinc 1.000 espècies però en tinc 200, potser ja està, no? Doncs no, la diversitat fa una barrera important als patògens. I per això els ecosistemes no només no s'han de fer aquesta explotació intensiva, vale? Que no és sostenible de cap de les maneres, sinó que s'ha de preservar la biodiversitat, perquè és un aliat per nosaltres enorme. La biodiversitat significa la salut dels ecosistemes i també dels patògens que poden viure-hi.
És curiós, doctor Soler, perquè a mesura que anem parlant anem construint aquesta xarxa de complexitats. Veiem com un efecte en un punt del planeta té dimensions molt més enllà del seu entorn habitual, i la tecnologia ens ha fet molt fàcils les coses, ens ha gestionat aquesta hiperconnectivitat via xarxes a internet o a través dels aeroports o del transport, però alhora i en paral·lel, no?, hem anat destruint tots aquells sistemes de protecció que la natura tenia per estar una mica més segurs. No? No sé si també la gran decepció, doctor Soler, això ja li plantejo més a títol personal, total des d'un punt de vista científic, és que estem veient que la gestió dels sistemes complexos està en mans d'homes simples.
Sí, sí, sí. Aviam, no hem de ser tan durs, potser, més que homes simples, és que les ciències de la complexitat no han arribat fins, jo crec que fins ara, no han arribat a integrar-se dins del bagatge necessari per entendre el món. Jo sempre dic que, aviam, el segle XXI és un segle de reptes tecnològics importantíssims, no? I quan dic tecnològics, em refereixo, doncs, a una sèrie de coses que tenen a veure des de la salut, vale? a la mateixa protecció de la biodiversitat. I per què parlem de tecnologia? Doncs perquè hem de protegir aquesta diversitat, ja sigui rebaixant l'impacte de la nostra tecnologia, ja sigui repensant la manera en la que protegim la naturalesa. No?
Doctor Soler, la mirada està més enllà del nostre planeta? És a dir, aquesta mirada cap a més enllà començarà a ser una mirada molt més real que no pas de ciència-ficció.
Et refereixes a anar a colonitzar altres mons o...?
Per exemple?
No, jo crec que hem de tenir molt clar una cosa, que aquesta és la nostra oportunitat. El nostre planeta és l'oportunitat que tenim i l'única. Colonitzar, encara a mi personalment m'agradaria molt que alguna vegada arribés a l'astronautes a Mars i s'estudia el planeta i un munt de coses que són científicament molt rellevants. Mars no és la solució per res. És a dir, Mars està, si de cas, per matar-nos. És un planeta totalment hostil que no és, encara que es vengui, no és la solució per res.
Doctor Ricard Soler, vostè, al final del capítol a Redes Complexes, on parla dels virus i les epidèmies, apel·la a la cooperació i la solidaritat, citant fins i tot Camus. Jo no sé fins a quin punt d'aquesta lliçó n'aprendrem aquests dos conceptes, cooperació i solidaritat, perquè a hores d'ara, diguéssim, la imatge més general dels que han de pivotar els que han de liderar aquesta cooperació i solidaritat no és molt solvent, no és molt... Però és l'únic camí, no?, per fer front a una cosa que ha vingut, que hi ha estat sempre i que ha vingut per quedar-se.
Jo estic totalment convençut. Això que comentes tu, en el que surt en el llibre, doncs també s'inspira en treballs que s'han fet, que ara es poden fer de manera molt acurada, no? El grup d'Alessandro Vespignani, que està als Estats Units, en particular, va fer un estudi molt detallat, biogeogràfic i de gran escala. I aquest estudi i altres demostren que les pandèmies futures requereixen la cooperació entre nacions, perquè les nacions estan connectades i les nacions poden compartir molts recursos per aturar les pandèmies. Aquesta idea de cooperació és una cosa que està sobre l'agenda política. Aquí tenim el problema, no? El problema és, i ara tornem a això que deies tu dels homes simples i la complexitat. Per estar preparat realment per al que ha de venir, hem d'entendre que aquest món hiperconnectat té moltes capes de complexitat, que si volem protegir a les persones hem de protegir la biodiversitat. I és complicat de veure en el futur com funcionarà això, perquè el món on estem, amb el model de creixement capitalista que tenim ara mateix, la idea de cooperació no està sobre la taula.
Deixi'm simplificar, però aquest és el preu, el sobrecost que hem pagat per low cost, d'alguna manera, no? Hem viatjat a tot el món, a passar un cap de setmana a Londres, a París, a Roma, no? I ara estem pagant el sobrepreu d'aquesta manera d'entendre el món i d'entendre la vida, que ens va semblar molt, molt atractiva, no? I que ara ens ha portat a aquesta conseqüència. Una darrera pregunta, professor Ricard Soler. Som ara més vulnerables que fa 10 anys?
Som molt més vulnerables. Hem de pensar que els virus aquests, els virus emergents, no és per fer por a ningú, és simplement perquè com a espècie tecnològica tenim la capacitat d'afrontar moltes possibles amenaces i no ho estem fent. Però sí, som més vulnerables clarament. La demografia del nostre planeta va en contra d'un planeta sostenible, i ho veiem constantment. Vivim en un món on no som massa conscients de que una bona part dels països estan en guerra i ens hauríem de preguntar per què existeixen aquestes guerres que destrueixen les democràcies i creen llocs on en realitat tenim estats fallits. I, molt important, el canvi climàtic està gestant aquí, no ha desaparegut amb la Covid. I el canvi climàtic serà un repte de dimensions molt grans les properes, no l'any 2100, sinó les properes dècades.
Doncs ens quedem amb aquesta idea. Professor Ricard Soler, ha estat un plaer compartir aquesta estona a conversar amb vostè. El doctor Soler és doctor en física, director de Laboratori de Sistemes Complexos i catedràtic extern del Santa Fe Institut dels Estats Units. Doctor Soler, moltíssimes gràcies. Un plaer, de veritat.
Moltes gràcies.
Un i final del programa d'avui. Tornem molt aviat. Gràcies. Adéu-siau. Thank you.